Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia, doncs ja són les 10 a aquest punt. Com sempre, segueixes escoltant a primera hora de Ràdio Estel. Actualitzem la informació. Mercè Regà, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia, Joan.
La defensa de Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, presenta el recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg contra la sentència de l'1 d'octubre, que el manté ara mateix a presó.
Sí, l'equip jurídic de Jordi Cuixart l'ha entregat a registre personalment a Estrasburg un dia després de conèixer la sentència completa i els vots particulars del Tribunal Constitucional. De fet, el propi Cuixart assegurava aquest dimarts a Twitter que el següent pas seria aquest: ni un pas enrere i ens veiem a Estrasburg, piulava. De fet, aquest matí l'advocat penalista Lluís Balló explicava aquest matí en aquest programa com en quin sentit es pronunciarà el Tribunal Europeu.
De que el Tribunal Europeu de Drets Humans es manifesti sobre aquest dret de reunió que van tenir gaudir el senyor Cuixart i el senyor Sánchez, que són persones en tot aquest entramat del procés molt diferents dels membres del govern, perquè es podria dir que els membres del govern tenien un domini del fet, independentment del que puguem pensar després de la sentència, però que d'alguna manera eren responsables d'allò que va passar. Una altra cosa, si el que va passar era ser no, però és que en el cas del senyor Cuixart i el senyor Sánchez realment no tenien domini del fet al no ser membres del govern.
Per la seva banda, i Pedro Sánchez demanava comprensió i magnanimitat, fins a 3 vegades va fer servir aquesta paraula al president de l'executiu espanyol. Ho deia davant dels indults als presos del procés. De visita a Argentina, el president espanyol assegurava que entén que hi hagi que tingui objeccions respecte als indults, però demanava confiança en l'aposta per la convivència de la Moncloa.
Ver compatriotas, ciudadanos en Cataluña y en el conjunto del país que sientan reparos respecto a la posibilidad de dar indultos a los presos catalanes. Pero les pido que tengan confianza, porque tenemos que hacer una apuesta por la convivencia. Tenemos que hacer una apuesta por la reparación de esos errores que se cometieron en el año 2017. La sociedad española tiene que transitar de un mal pasado a un futuro mejor. Y eso implica también magnanimidad. Nosotros, desde luego, vamos a construir con nuestras decisiones convivencia, porque gracias a esa convivencia vamos a permitir que la sociedad catalana vuelva a reencontrarse.
Al costat del president de l'Argentina, Alberto Fernández, Sánchez reclamava un retrobament entre la societat catalana i el conjunt de la societat espanyola. En aquest sentit, elogiava també la carta publicada pel president d'Esquerra, Oriol Junqueras, en què qüestionava la via unilateral i apuntava que qualsevol pas a favor de la distensió serà benvingut. Per la seva banda, Joan, l'exconseller Santi Vila ha dit aquest matí que no es podrà recuperar la concòrdia fins que no quedi cap dirigent a la presó, perquè el càstig va ser molt dur. Ho ha dit en una entrevista amb Antoni Bassas l'endemà que hagi acabat de complir amb Mundó i Borràs la pena de 20 mesos d'inhabilitació per l'1 d'octubre.
I el Consell Interterritorial de la Sanitat Pública elimina les restriccions a l'hostaleria i passa a recomanacions les que establia sobre l'oci nocturn.
Deixen de ser, doncs, d'obligat compliment i passen a ser les comunitats autònomes les que tindran ara l'última paraula sobre les possibles restriccions a aquests sectors. Un gir radical en el guió en relació també a allò que es determinava la setmana passada després que diverses comunitats mostressin discrepàncies i que la mateixa Audiència Nacional suspengués l'aplicació de les mesures després del recurs de Madrid. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, subratllava que l'acord s'ha pres per unanimitat.
Las medidas de hostelería no forman parte de este documento, de esta DAC. Las de ocio nocturno y eventos multitudinarios no ordinarios pasan a recomendaciones.
De cara a la nit de Sant Joan, per cert, pel que fa respecte a Barcelona i a la resta de municipis de l'àrea metropolitana, tindran les platges obertes. Es mantindran per als límits d'aforament i des de la tarda de la Revetlla hi haurà controls per evitar aglomeracions i es restringirà l'accés amb vehicle privat. No es permetrà l'entrada de begudes alcohòliques, tendes de campanya o aparells musicals i caldrà també respectar les mesures vigents. Recordem l'ús de la mascareta o la distància de seguretat.
Per cert, que l'exèrcit vacunarà la selecció espanyola.
Sí, la ministra també ho anunciava ahir, que l'exèrcit vacunarà a la Roja després de la llum verda del Ministeri i dels dos positius de l'equip, de Sergio Busquets i Diego Llorente.
La decisión del gobierno de vacunar a la selección española de fútbol. Por tanto, lo hemos hecho igual que lo hemos hecho con nuestras selecciones olímpicas y vamos a vacunar a todos nuestros futbolistas de la selección española. Una decisión tremendamente importante, una decisión necesaria. Y por tanto, la idea es que, al igual que con los deportistas olímpicos, sean las Fuerzas Armadas las que vacunen a los futbolistas de la selección española.
La mesura arriba enmig de la polèmica pels que creuen, Joan, que no s'haurien de fer excepcions i els que diuen que es fa massa tard.
I ara sí, seguim en plena Covid perquè l'Eurocambra ha donat llum verda aquest dimecres al passaport sanitari.
Sí, malgrat que hi ha alguns països com ara Espanya que ja l'estan utilitzant, la legislació entra en vigor l'1 de juliol. El certificat té una durada de 12 mesos i serveix per demostrar quan es viatja a un altre país del bloc comunitari que la persona està vacunada, s'ha recuperat del virus en els últims 6 mesos o bé té una PCR negativa. Són les autoritats dels estats les que expedeixen el certificat, que ha d'estar en format digital o en paper i inclou un codi QR.
El president dels Estats Units, Joe Biden, ha arribat a Europa amb la intenció de reforçar l'aliança occidental davant la Xina.
A banda, Joe Biden anunciarà aquest dijous que els Estats Units donaran 200 milions d'unitats de vacunes contra la Covid als països més necessitats, que es distribuiran aquest mateix any i la resta durant el primer semestre del 2022. En la seva primera visita oficial al vell continent, Biden aspira a enfortir un bloc alternatiu al gegant asiàtic amb les democràcies més riques del món i les insta a invertir més en infraestructura dels països en vies de desenvolupament per guanyar influència. Hem de dir que Downing Street serà la primera parada de Joe Biden en el primer viatge que, com dèiem, fa l'estranger des que va arribar a la presidència dels Estats Units.
Unides Podem vol avançar a les 10 de la nit l'hora vall de la factura elèctrica.
Tal com defensa l'associació de consumidors FACUA, ja ha proposat la ministra de Drets Socials Ione Belarra. Actualment, recordem, la nova tarifa de la llum, en vigor des de l'1 de juny, estableix l'inici de l'hora vall a la mitjanit. Belarra també ha reiterat que l'executiu ha d'escoltar la ciutadania de forma permanent i ser empàtic amb les famílies a les quals els costa pagar la llum.
La Policia Nacional ha detingut en un hotel de Madrid el cantaor flamenc Diego El Cigala per un presumpte delicte de violència de gènere.
Els fets van passar a Jerez de la Frontera, segons han informat fonts de la investigació. Després de ser detingut, el cantaor ha passat la nit a la comissaria del centre. Se li imputen presumptes maltractaments ocorreguts a Jerez de la Frontera.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 70 anys per una agressió masclista comesa aquest dimarts en posta.
L'home, que encara ha de declarar davant del jutge, està acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, lesions i maltractaments per haver agredit greument la seva parella. La víctima, de 38 anys, va acusar la parella de l'agressió. Està ferida molt greu a l'UCI de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
I bona notícia, primer cor transplantat a Catalunya d'un donant amb aturada cardíaca.
El va dur a terme al maig l'Hospital Universitari de Bellvitge, un home de 54 anys afectat per una miocardiopatia dilatada que ja ha estat donant d'alta i evoluciona favorablement de la intervenció.
Aquest dijous, a partir de 8:15 del vespre, des de l'Auditori de l'ONCE, començarà la gala dels 21ens Premi Ràdio Associació en directe, clar.
Sí, una gala presentada per Jordi Basté. Podeu enviar els vostres missatges i participar, de fet, de la festa de la ràdio, d'aquest reconeixement de la ràdio en català, amb l'etiqueta Coixinet Premi Ràdio Associació 2021. Entre els guanyadors s'hi troba, per ser el millor professional, per Marc Giró, que presenta el programa Vostè Primer a RAC1.
I neix a Camp de Bànol el festival Clavetaires amb Mishima, el Petit de Caleril i Pau Vallvé entre els artistes convidats.
La primera edició inclou 3 concerts al juliol i al setembre es programarà dansa contemporània.
En plana esportiva, la UEFA ha suspès el procediment contra els clubs que donaven suport a la Superliga, com el Real Madrid, el Barça o la Juventus.
De fet, l'expedient es va iniciar el 25 de maig i s'ha tirat enrere abans que el Barça hagi presentat fins i tot recurs. El president del Barça ja va anunciar que si la UEFA sancionava el club blaugrana recorreria davant del Tribunal d'Arbitratge de l'Esport. Hem de dir que el passat dilluns la cadena SER va avançar que el Ministeri de Justícia de Suïssa hauria notificat a la mateixa UEFA i a la FIFA que no poden emprendre represàlies contra els 3 clubs.
I aquest migdia, atenció, hi haurà un eclipsi parcial de sol.
A Catalunya l'ocultació serà només d'entre el 7 i el 8%. El fenomen, Joan, arribarà al seu màxim a tocar de les 12 del migdia d'avui. En lloc de la Terra, l'eclipsi serà total, si no anul·lar.
I no deixem de mirar cap al cel i preguntem a Jordi Miralles quin temps farà un dia com avui. Jordi Miralles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Nit tropical, la que hem tingut a molts punts de la costa, amb temperatures mínimes que no han baixat dels 20 graus. Una situació meteorològica d'altes temperatures que encara ens portarà més calor de cara al cap de setmana. Avui, màximes, en general, entre els 26 i els 32 graus. Tot i que les comarques del Pla de Lleida i també cap a les Terres de l'Ebre, les màximes podrien enfilar-se fins als 34 graus. Temperatures altes, amb un matí força assolellat, amb alguns núvols prims molt poc importants, i més núvols de cara a la tarda a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, on esperem ruixats, xàfecs, tempestes, que poden també arribar a punts a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona. Ben bé, podrien arribar fins a la comarca d'Osona, Moianès, punts del Berguedà i també de la Garrotxa. Aquestes precipitacions de cara a demà seran una miqueta més importants. Demà esperem un dia tan càlid com el d'avui, amb nuvolositat variable, sobretot a partir de mig matí, migdia, a les comarques del terç nord de Catalunya. A la tarda, més núvols de tot el país, i divendres els ruixats i les tempestes no només afectarien el Pirineu i el Prepirineu, sinó que també arribarien a molts punts de la Catalunya interior i punts del perlitoral.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Que bé que ja sigui primavera. Però ai, el pol·len, la picor al nas, la gola, els ulls plorosos. Ara gaudeixo de l'aire lliure amb AlerHelp. AlerHelp, de Laboratorios Marnis, són vials còmodes per beure a base d'ingredients vegetals. Aquesta primavera respira amb llibertat. Demana AlerHelp a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
A primera hora en plena cultural, volíem parlar-vos d'un projecte que es diu Traspassant Murs, un projecte artístic de la Fundació Setba i el Departament de Justícia, que vol transformar els murs que envolten els centres de justícia juvenils. En parlem a aquesta hora ni més ni menys que amb Cristina Sampere, directora de la Fundació Setba. Cristina Sampere, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Un projecte que neix, si no m'equivoco, per a aquesta Fundació Setba el 2018, no?
Exacte. Vam començar el 2018 al Centre Educatiu de Justícia Juvenil Can Llupià, que està a Barcelona, amb l'artista Marcelí Antúnez, i l'èxit va ser tal, o sigui, l'impacte del projecte va ser tal en els joves i amb tots els que participàvem que vam decidir fer replicable aquest projecte i fer-lo a la resta de centres educatius de justícia juvenil que hi ha a Catalunya.
Un projecte que es diu Traspassant Murs. Què és Traspassant Murs?
Pues jo la primera vegada que vaig entrar en un centre d'aquest tipus em va sorprendre el desconeixement que tenim la ciutadania entorn amb ells. O sigui, són centres educatius on hi ha menors que tenen mesures judicials, però que són menors, on se'ls fa un, el que es diuen un traje educatiu a mida. Pues ja, si no saben llegir, els ensenyen, els estan matriculats a l'ESO o al batxillerat. Vull dir que són centres on els joves aprenen, on la reinserció és probablement més senzilla que en altres llocs, i on si hi ha algun lloc que hi ha esperança és en aquests centres.
Fins a quin punt, Cristina, l'art reeduca o ajuda a treballar emocions, fins i tot?
Jo crec que l'art, i aquesta pandèmia ens ho ha demostrat, l'art salva més que educa, ens salva a tots i en circumstàncies molt dures. Ara, aquesta setmana he tornat al centre de Can Llupià per fer unes entrevistes als joves i comentàvem que el fet de dibuixar, de pintar, pues, els hi feia relaxar, però també els evadia de la realitat que estàvem vivint, no? I els hi donava un nou llenguatge que molts d'ells desconeixien.
Per tant, Cristina, no es tracta tant de fer maca una paret, sinó que tot plegat va molt més enllà, eh?
Sí, home, sempre diem que l'important per nosaltres és el procés, però és indubtable que tenint darrere un artista com Marcelí Antúnez, el resultat també és molt bo i té aquest segell del Marcelí, no? O sigui que jo crec que treballem per les dues coses, pel procés i perquè el projecte, l'obra, sigui una obra d'art.
En comptes de ser una societat, pel que estàs vivint amb tot aquest projecte, eh? En comptes de ser una societat que visqui en la reinserció, que cregui en aquesta reinserció, creus que som una societat que estigmatitza aquest jovent?
Absolutament, però l'estigmatitzem per la desconeixença. O sigui, molts d'aquests joves, l'altre dia vaig parlar amb un d'aquests joves que va sortir del seu país als 11 anys. Als 11 anys, a la nostra societat, és un nen. I per ells ja, als 11 anys, va agafar una pastera i va venir fins aquí. I després tot un periple des d'Andalusia fins a Barcelona, i potser amb aquesta estigmatització. Venen d'una realitat tan diferent de la nostra que jo crec que, i com venen per quedar-se, el millor que podem fer és oferir-los l'educació. Perquè amb l'educació jo crec que sí que podem ajudar a que s'integrin, no?, amb el nostre idioma, amb la cultura, una mica amb tot. Per això també aquest projecte es diu això, traspassar murs, que ara m'ho preguntaves i no t'ho respons, perquè volem traspassar aquesta realitat a la ciutadania i que sigui... Jo crec que coneixent les coses és la millor manera d'acceptar-les i d'integrar-les.
Aquest projecte de mediació artística, ens ho explicava la Cristina, va néixer el 2018 a Can Llupià de Barcelona, amb la transformació de 60 metres de mur sota la direcció, també ens ho explicava, la direcció artística de Marcelí Antúnez, un dels cofundadors de la Fura dels Baus. Ara s'ha fet als Tilers i la idea, si no m'equivoco, és que fins al 2023 s'estengui a la resta de centres educatius de justícia juvenil. No sé si quan vau començar aquest projecte ja teníeu la idea o esperàveu que es fessi tan gran.
No, quan vam començar, sincerament, no. Comences una mica, a vegades, no? Fas el camí caminant i no saps bé. Sí que tens la idea del que vols fer, però bueno, també és maco deixar-se sorprendre per el dia a dia i veure que allò que t'havies planejat... Hi ha de vegades els projectes funcionen molt bé sobre el paper, però després hi ha una altra cosa que és la realitat. Que tot funcioni, que l'artista empatitzi amb els joves, que als joves els agradi el projecte, que el centre ho accepti, perquè clar, en el fons no deixa de ser que entrem gent externa, que és una mica un enrenou en el dia a dia. Però si tot això, en canvi, funciona, si la gent hi creu, i és el que ens va fer tirar endavant i dir, bueno, doncs això ho hem de continuar. I de fet, hem visitat la resta de centres i tots estan esperant el projecte. O sigui, ara ho hem fet a Tilers, a Mollet, però ja estan esperant la resta de centres que hi anem allà, no?, a pintar els seus murs.
Parlàvem molt del procés i ens deies també, ens explicaves que al final la paret queda molt xula també, evidentment, perquè darrere d'aquests joves també hi ha una direcció artística molt important. Però com són les cares, per posar-hi imatge, el que estem parlant, com són les cares d'aquests joves quan veuen el procés finalitzat i s'allunyen una mica de la paret i veuen tot el que han fet possible?
Pues se senten molt orgullosos i molt empoderats i senten que han deixat petjada en el seu centre. No? Jo crec que hi ha una cosa... Tots volem una mica això, la idea de la transcendència, no? I deixar petjada en aquest món. I ells, quan ho veuen, es donen, bueno, que deixen allà part de la seva experiència i part de la seva vida està en aquell mur, no? Perquè són temps que passen dintre d'un centre tancats, però sempre intentem revertir i dir que sempre hi ha algú positiu dintre del negatiu, no? I potser el positiu, a part de l'educació que reben, també és formar part d'una experiència artística.
No sé si heu pensat d'alguna manera alguna mena d'exposició de murs pintats.
Bueno, des del primer dia, perquè els nostres projectes sempre s'han de visibilitzar, perquè si no la població, la ciutadania no els coneixeria, perquè aquest mur, evidentment, està a l'interior d'un centre que està tancat. i que no es pot accedir-hi. Per tant, portem des del 2008, jo crec, des del primer dia, treballant per aconseguir un espai a Barcelona on exposar. I al setembre d'aquest any, de 2021, sí, inaugurarem el Museu Marítim de Barcelona, i perquè l'últim tram del mur que hem fet a Can Llupià parla sobre el mar. I va ser una mica petició d'aquests joves que volien pintar sobre el mar, aquest mar que és vida, però aquest mar que també és mort, perquè molts d'ells, com he comentat, arriben amb pasteres i han viscut situacions molt, molt, molt complicades. Llavors, al Museu Marítim li va agradar molt la idea i reproduirem el mur, que això és el que a mi em fa més il·lusió, dins del Museu Marítim de Barcelona.
Que xulo, que xulo. Per qui no us conegui, Cristina, què és la Fundació Setba, què es dedica?
Pues som una fundació cultural amb valor social. És a dir, nosaltres volem contribuir a la transformació d'aquesta societat a través de l'art i la cultura.
Si algú que ens estigui escoltant diu, ostres, jo em vull sumar a aquest projecte que sona il·lusionant, que està molt bé, que pinta genial per tal d'ajudar els joves, com us pot ajudar?
Doncs que entri a través de la nostra pàgina web, www.fundaciosetba.setba, perquè a vegades és complicat, us explico, és un acrònim de 7 balcons, perquè nosaltres, el nostre espai està a la plaça Real i tenim 7 balcons que donen a la plaça. Llavors, aquí és aquest acrònim. Doncs, pues, com deia, és www.fundaciosetba.org. Que entri a la nostra pàgina web, que vegin els projectes i que contactin amb nosaltres i, bueno, tothom serà benvingut per col·laborar.
Cristina Sampera, directora de la Fundació Setba, moltíssimes gràcies per participar aquest matí en aquest programa.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-vos veu.
Una abraçada. Nosaltres anem a publicitat, tornem de seguida. Primera hora, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
La pandèmia ha dut més d'un milió i mig de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix ara cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gairebé 24 minuts que passen de les 10 del matí. Seguim parlant d'actualitat, us ho explicava Mercè Raga aquest matí. Les 25 fortunes més grans dels Estats Units han pagat molt poc o fins i tot res en impostos federals els últims 15 anys, segons revela una investigació de l'organització ProPublica basada en dades de la Hisenda nord-americana. S'evidencia així també que les classes mitjanes paguen els percentatges més alts d'impostos i que el sistema fiscal nord-americà castiga els ingressos per treball més que per l'acumulació de propietats. Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora a l'assessor fiscal Dani Duro. Què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Dani, dades com aquestes, o fins i tot com les següents, el 2007, Jeff Bezos, fundador d'Amazon i ara home més ric del món, no va pagar res a Hisenda, a la Hisenda Federal nord-americana. Elon Musk, director executiu de Tesla, el 2018, tampoc. O l'empresari financer George Soros, durant 3 anys consecutius, Tampoc. La pregunta, evidentment, és quin sistema fiscal permet això?
Bé, doncs un sistema fiscal que respon a una lògica capitalista, no? És a dir, no passa només als Estats Units, eh? Vull dir, gairebé tots els sistemes fiscals occidentals, no? Doncs el que fan és doncs gravar més les rendes del treball o les rendes fins i tot de determinades activitats econòmiques que no pas les rendes que venen de l'estalvi o d'una activitat especulativa, no? Això respon a la ideologia del sistema, no? Tenim una política fiscal que respon a una ideologia concreta, no? I als interessos dels més poderosos. Vull dir, és una realitat, no?
Per tant, Dani, allò de, que ens diuen tant, que sentim tant els mitjans de comunicació, de quan més tens més pagues, no és gens real.
Bé, teòricament sí, teòricament sí, però depèn de quines siguin les teves fonts de renda, no? Efectivament, si comparem un treballador amb un altre, el treballador que guanya més paga més que el treballador que guanya menys. Això és una obvietat, no? Sí. Però, en canvi, si aquesta mateixa renda la perceps, per exemple, en forma de dividends, el mateix import, doncs pagarà molt menys impostos que el que guanya aquesta renda treballant. Sí. Això és així.
Per explicar-ho d'una altra manera, eh? Els més privilegiats tenen eines d'estalvi fiscal que no són a l'abast de la resta?
Efectivament, perquè a més aquestes estructures d'enginyeria fiscal, no? només et surt a compte fer-les si tens un gran patrimoni, no? I per tant pots dedicar també recursos a realitzar aquesta enginyeria fiscal, no? Si tu tens un petit negoci, doncs amb prou feines pots arribar a fi de mes o a pagar els teus treballadors, doncs difícilment podràs dedicar part dels teus recursos a pagar a experts fiscals que facin l'enginyeria pertinent per estalviar impostos, no? Mm. És a dir, sí, efectivament, és a partir d'un determinat excedent, no a partir d'un determinat patrimoni que et surt a compte començar a muntar enginyeries fiscals, no?
Estic segur, Dani, que moltíssima gent que ens està escoltant ara mateix s'està preguntant allò de que, evidentment, ara estàvem desmitificant, que quan més tens més pagues, però tota aquesta gent, tota com si en fos tanta, però aquesta gent que té tants milers de milions d'euros o de dòlars, tota aquesta gent que té tanta quantitat a sobre, quina és la diferència entre no pagar impostos i fer frau fiscal?
Bé, a veure, una cosa és l'elusió fiscal i l'altra cosa és el frau fiscal, no? És a dir, el sistema, no? Que, com comentava abans, doncs està pensat per afavorir uns determinats poders, no? Doncs habilita una sèrie de fórmules completament legals o que estan en la frontera del legal i que està fora de la llei, no? Però bueno, són en qualsevol cas mecanismes que el sistema habilita i que, bé, combinats entre si, doncs poden resultar doncs, que no paguis impostos o que paguis molt menys impostos que uns altres, no? En canvi, el frau fiscal és directament doncs, incomplir la llei, no? Va. És a dir, a mi em toca pagar pues, un 36% d'IRPF i pues, amago la meva facturació per no pagar aquest 35%, no? Això és directament il·legal, això és directament frau. Això, si supera determinades quantitats, ja estem parlant d'un delicte, no? En canvi, el que és l'elusió fiscal o fins i tot l'economia d'opció, no? És a dir, mecanismes completament legals que aprofiten doncs, llacunes o aprofiten disposicions legals que estan pensades per afavorir unes determinades activitats, doncs fent totes aquestes combinacions, doncs al final acabes pagant menys impostos o pocs o gairebé res, no? Però sempre complint en principi amb el que diu la llei, no?
Uh-huh. Per entendre-ho millor, sobretot jo que sóc de lletres, Dani, quan ens parles d'elusió fiscal, elusió fiscal és el mateix que evasió d'impostos o no?
Sí. El que pas... Sí. Bueno, ja entrem en matisos molt concrets, val? Però sí.
A grosso modo, eh?
Diga, sí, podríem dir que sí, que és el mateix. Sí.
Val. A casa nostra està permès el que està passant als Estats Units? O com funciona aquí el sistema fiscal?
A casa nostra, bé, potser és més difícil que es donguin situacions tan extremes, tot i que també se'n poden donar. Hi ha comunitats autònomes que han eliminat l'impost de patrimoni a la pràctica o que han reduït també la pràctica l'impost de successions i donacions, no sigui impostos doncs, que en principi haurien de gravar les rendes més altes. No? Però sí, realment el nostre sistema fiscal potser no tan extrem com en aquests casos, però això és una evidència i és un fet, això no és cap opinió. El nostre sistema fiscal també afavoreix les rendes del capital sobre les rendes del treball. Això és així.
Per tant, igual que parlàvem dels Estats Units, l'estat espanyol, la càrrega més alta, també recau, evidentment, en les classes mitjanes?
Sí, efectivament.
Sí, eh?
Sí. És que a Espanya, per exemple, l'exemple que et posava abans, no? La mateixa renda cobrada en forma de dividends o la mateixa renda cobrada amb el teu treball, en forma de dividends, paga molt menys que si la guanyes treballant.
Val. Fa temps, Dani, que s'anuncia, tots hem llegit o hem escoltat experts alguna vegada que diuen que la classe mitjana acabarà desapareixent perquè cada vegada els rics seran més rics i els pobres seran més pobres. Fins a quin punt el món va cap aquí?
Bé, efectivament, el que estem observant amb els últims anys, no? És un increment de les desigualtats, no? És a dir, efectivament, en els últims anys, o la tendència històrica, no? Més contemporània cap aquí, és que cada cop els rics siguin més rics i els pobres més pobres, no? I la esquerda entre els rics i els pobres, doncs, s'ha anat eixamplant. No? I aquí és cap a on anem. Ara bé, què passarà en el futur? Doncs home, no ho podem predir, però jo sóc de l'opinió que no, una economia no pot sostenir en el temps aquesta tendència, perquè al final l'economia capitalista necessita de la classe mitjana, no? I necessita que hi hagi un nombre quantiós de persones amb capacitat econòmica de consumir, de pagar impostos, de moure la maquinària de l'economia, no? Per tant, ja entrem en teoria econòmica, sí. No? Fins i tot una mica filosòfica, però sí que és veritat que aquesta tendència ens portaria a la pròpia destrucció del sistema capitalista. No?
Per tant, ha d'arribar un moment en què s'hagi de revertir la cosa, entenc, eh?
Bueno, ha d'arribar un moment en el que el capitalisme se n'adoni que... és molt dur el que vaig a dir, eh? Mm. Però poden haver-hi pobres, però no tants pobres.
Val. Sí, és dur. Dani Duro, assessor...
Estava molt bé
dies.
El mestre Arcadi Oliveres,
sí?
I a més aquesta emissora venia sovint,
sí.
I els companys de la plataforma per una fiscalitat justa, sí. Ho han explicat molt bé durant molt de temps i bé, són coses que no tenen, són idees que no tenen a l'altaveu probablement que haurien de tenir, però són idees que fa molt de temps que es desenvolupen.
Dani Duro, assessor fiscal, gràcies per atendre aquest altaveu que es diu Ràdio Estèlia a primera hora. Una abraçada, okay. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Ràdio Estèlia, estil propi per a molta gent.
Delicatessen, estem en tu tots els dies de la setmana.
De dilluns a divendres a les 11 hores.
Dissabtes i diumenges a la 1 de la tarda.
Delicatessen.
Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Delicatessen.
Un equip amb experiència, unes instal·lacions pensades pel benestar, cures continuades per a enfermetats cròniques i Alzheimer. És qualitat de vida. És el Residencial Sant Gervasi Parc, centre acreditat per la Generalitat per les ajudes econòmiques. Amb doctora dedicació completa, infermeria, psicòloga, treballadora social, terapeuta ocupacional i fisioterapeutes. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del Mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasipark.com i al 93 418 78 65. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Minuts que passen de 2:15 del matí. Quin dia feia, amics, que cantava Manel. I és que les proves d'accés a la universitat, les PAU, van començar el passat dimarts amb matèries com llengua i literatura castellana, ciències de la terra i del medi ambient, matemàtiques aplicades a les ciències socials, història de l'art o física. Dimecres va ser el dia de llengua catalana i estrangera i economia. Avui els joves s'han enfrontat a història, matemàtiques, llatí i dibuix. Alguns ho estan fent. I demà, amb exàmens de biologia, tecnologia, química o geografia, acaba la selectivitat oficialment. Però avui ja hi ha qui deixa els exàmens enrere. En parlem de com ha anat tot plegat amb un d'aquests joves. Quim, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de preguntar-te com t'ha anat tot plegat, explica'ns una mica com és que avui acabes la selectivitat.
Bé, doncs, jo he presentat només a les assignatures
que són... Fem una cosa. David, quan puguis, tornes a trucar al Quim, que l'escoltarem millor, i seguim escoltant Manel. Ara sí, el tornem a tenir amb nosaltres. Quim, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ara sí que et sentim millor. Deixa'm preguntar-te això, que t'estava preguntant com és que un jove acaba la selectivitat avui.
Bé, doncs,
Jo ho entenc. Són els nervis d'haver acabat la selectivitat. Allò de sortir efusiu, Mercè?
Joan Trias, jo aquell moment el recordo.
Tu te'n recordes, eh?
Joan, per favor. Jo abans parlàvem del moment en què vaig saber les notes i estava ja... Jo ja estava de vacances, crec que estava a Eivissa. T'ho dic de debò, eh? O sigui...
Escolta, no el deixarem penjat.
No,
i parlarem demà amb en Quim, que segur que és a casa, que segur que estarà més relaxat.
Més tranquil, més relaxat. A veure què fa aquesta nit.
A veure què fa aquesta nit.
per celebrar-ho, però és un afortunat, no? Perquè demà és el darrer dia. Però...
Saps què faria jo si fos el pare? Comprar una ampolla de cava aquesta nit.
Pues, clar que sí, clar, jo també ho faria. Seria així, doncs, un bon pare. Eh?
I ja està.
Per celebrar-ho, no? Per dir, vinga, va.
Ja s'ha
acabat,
això.
Ara ja vola sol, eh?
Ja s'ha acabat, això. Escolta, anem a la freqüència?
Anem-hi, va.
Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, je contre joue.
20 minuts i les 11 del matí. Moi, je joue.
De tout cœur. Que... Ai, Joan Trias,
m'agrada el moment en què Mercè Raga decideix inventar-se.
És que ja saps que el francès no és el meu fort.
Jo tampoc.
Vinga, va, anem a l'àmbit de les felicitacions. Ja no sé en què parlo, en la plana, en l'àmbit... I anem a felicitar gent, un dia com avui, un 10 de juny. I qui va néixer un dia com avui? Doncs vinga, anem-hi.
M'agrada aquesta sintonia, perquè sembla que digui Happy Birthday to ya.
To ya. Tu ja ho saps, eh?
Mia no, però tu ja, sí. Segurament.
De tots ells, no?
Sí.
Pol Espargaró, Joan, fa 30 anys, a un dia com avui, va néixer a Granollers, al Vallès Oriental, eh? Del 1991, pilot català de motociclisme, de renom internacional, i actualment doncs competeix a la categoria de MotoGP. És germà de l'Aleix Espargaró, eh? Que també és pilot de motos.
1991, deies... A mi em feia rabieta, no sé si tu t'ha passat alguna vegada, eh? Em feia rabieta ja calcular tota la gent... que ja o no ha viscut o no recorda els Jocs Olímpics, i ja hem arribat a una franja en què ha nascut gent post-Torres Bessones.
Al tant, clar.
I això ja no ho entenc directament.
Jo, la gent que ha nascut a partir del 2000 ja, és com...
És una altra era.
És, exacte, és una altra era en la galàxia. Però, de fet, que jo el 91 entrava al col·le, crec, començava ja a primer. Què feies, el 91?
Jo esperant el Covid.
P4.
Jo esperava el Covid.
Tu esperaves el Covid, ja.
Sí, sí, sí.
Doncs avui...
Covid, no el Covid.
El Covid, pensava que deies el Covid.
Covid del 92. No era futuròleg.
Dic, ostres, dic, que visionari.
No era futuròleg.
Tu intuïes que passaria alguna cosa. Què fem?
No ho sé.
Anem a jugar a futbol una mica, va.
Va, som-hi. Ai, per què, Mercè?
Rita Pavone, no és? Mare meva, quina gran... És un clàssic, la Rita Pavone.
I tant.
La cantant italiana, però és que un dia com avui, qui fa anys, un número 1, 69 anys, va néixer a Itàlia.
Com esteu avui, eh?
Avui estem.
Entre Rafa Sanahuja i Mercè Raga... La cosa està calenta una mica. Calenta, perquè fa sol, vull dir.
Avui fa molt de sol.
Avui, exacte, han pujat les temperatures.
I d'aquí res, hi haurà un eclipsi, que vols més.
Ara sortirem a veure del carrer, eh?
Sí.
Si ens voleu acompanyar, comptes de Belllloc, número 67, no gaires, perquè no ens podem reunir molts.
Per cert, ara m'ha vingut al cap una cosa, Joan.
Ai.
No ho hem recordat. Tu diumenge què fas?
La Magic Line.
Ah, què? Què hem de fer?
Hem de dir-ho. Hem de dir-ho, això, perquè necessitem l'ajuda de tots els oients, tota l'ajuda possible. No per nosaltres, que quedi clar, no per nosaltres... Expliquem-ho bé. Com veu poder escoltar el protagonista d'aquesta casa, i si no us ho expliquem ara, aquest diumenge es corre la Magic Line. Es camina, de fet, aquest any, la Magic Line. I un equip d'aquesta casa, de Radio Estel, de fet, l'equip de primera hora, s'ha apuntat a fer aquesta Magic Line.
Xavi Aguilar al capdavant,
eh?
Sí, ho hem de fer, eh? És diumenge, és aquest diumenge.
Exacte, és aquest diumenge. Però per què es camina la Magic Line, que és el que més s'ha de dir? per una causa solidària.
Clar, per totes les causes, doncs, per tots els beneficis van a l'obra social Sant Joan de Déu.
Aquest enguany es fa per la causa de la Covid-19,
clar,
evidentment.
Aquest any més que mai.
Més que mai, que és el lema.
Sí, i per cert, si voleu saber de què va la Magic Line, podeu recuperar el programa del protagonista, que va sortir aquest dimarts a www.radiostel.cat de Ràdio La Carta. Allà trobareu una explicació que ens van fer, doncs, tota la gent de l'obra social Sant Joan de Déu, que val molt la pena, Joan, perquè vam parlar de moltes coses, de solidaritat en temps de Covid, de tota la feina que fan, i sobretot d'aquesta Magic Line, que és aquesta cursa solidària que tindrà lloc aquest diumenge i que, per cert, si tu vols participar, encara estàs a temps.
I tant.
T'hi pots inscriure.
Primera, pot ser un equip, que és molt fàcil de fer. Si nosaltres hem pogut fer, és que és fàcil de fer.
Sí.
A través de la web de la Magic Line. Una altra cosa, mira, en Xavi ara em recordava pels auriculars que el protagonista també el podeu recuperar aquest divendres a les 12 de la nit,
Doncs també, aquest divendres a les 12, A les 12 de la nit. Posa la rentadora i...
Exacte.
I escolta Ràdio Estel.
Exacte. Important. Per què us estem explicant tot això?
Sí, perquè si tu no pots caminar, val? Dius, és que jo no em va bé caminar aquest diumenge, doncs ens pots donar el suport.
I tant.
De quina manera? Doncs entres a la web de Magic Line, de l'obra social Sant Joan de Déu, i allà vas a donatius directament, i allà pots fer el teu donatiu. Veuràs un requadre que has d'emplenar i posar amb quin equip, si vols, ens pots donar
Radio
suport
Estel.
A nosaltres,
i
només amb les paraules Ràdio Estel, allà doncs, pots fer el teu donatiu, que nosaltres serem doncs, com el teu representant, però que anirà a l'obra social Sant Joan de Déu.
Participa en la causa, que val molt la pena, que hi ha molta gent amb Covid, que ha passat la Covid, que necessita ajuda, i Sant Joan de Déu ho està fent possible tot plegat, i ja ho saps, que si no pots caminar per aquesta Magic Line, ajuda l'equip de Ràdio Estel enguany, que ens hem apuntat a aquesta Magic Line, i així ajudaràs també a tota aquesta gent que val la pena.
Doncs dit això, ara sí, Rita Pavone.
Ai.
Por qué los domingos por el fútbol me abandono.
És que jo aprofito també, faig un petit homenatge al meu padrí, que li encantava escoltar Rita Pavone.
Sí?
Sempre, al bar de l'hostal Jaumet.
S'abandonava los domingos por la tarde, no?
Sonava ella, sí, ara et diré, ara t'explico. Fixa't que ara hi ha una gran petita afició, que són de l'Espanyol. Sí, ho pots creure. Entre ells el meu avi. Però el meu avi és el típic perico que volia que guanyés el Barça, sempre, també. O sigui, li agradava el futbol en general. Li deien el tanque russo, imagina't. Jugava de defensa.
El teu avi?
El meu avi, el tanque russo. Diu la llegenda de la Sagarra que havia estat capaç d'arrossegar una orella a un davanter. Només et dic això, Padrí Marimón, Pere Marimón. Doncs aquesta és la sintonia del meu avi, el porqué. En tot cas, va, no m'enrotllo més, perquè avui, qui fa anys, dèiem que en feia 69, és Carlo Ancelotti, nou entrenador del Real Madrid.
Mm-hmm.
I ara sí que fem un gir de 360 graus, perquè anem... Marxem cap a Suècia, Joan.
Home.
Sí. I ho fem amb ells, amava, que no podia ser d'una altra manera, i és que avui fa anys Magdalena de Suècia, em fa 39.
Estimava.
Estimada?
Estimava, en català estimava. Deies amava, no?
Uf. Dic, no, perquè també t'enganxa Magdalena, dic, l'estimaves. Ja. No? T'encaixa bé, no, Magdalena?
La vella és, o sí, publicitat gratuïta.
1982, un dia com avui a Estocolm, doncs, naixia la princesa de Suècia, duquesa de Hälsingland i Gästringland. Va néixer al Palau Reial a Estocolm i va rebre els noms de Magdalena, Teresa, Amèlia, Josefina, Bernardote.
Jo crec que acaben abans, com fem a casa nostra, Todos los santos, venga. Ja està.
Ja us ho fareu. Doncs sí, avui fa ets Magdalena, i ara va, vinga, un altre canvi.
Es bueno que estoy.
Home.
Es bueno que estoy. Es bueno que estoy.
Miguel Ángel Rodríguez, que dius, té nom de ministre. No.
Té nom de ministre, sí, senyora.
Sí, té nom de ministre. Doncs no, encara no ha arribat a ser ministre. És el Sevilla,
sí.
Que el dia que repartien simpatia estava el primer a la llista. 51 anys fa avui el Sevilla, Joan.
51?
51.
El feia més gran, jo, ara.
Sí, sí, líder i cantant dels Mojinos Escocíos. Tu te'n recordes o no?
Home, sí, me'n recordo.
Jo vaig anar a un concert dels Mojinos. te'n recordes?
El show-show que cantaven.
Ah, Hostafrancs. Te'n recordes l'altre dia que et deia una de les grans festes majors de la Segarra?
Sí.
Els Mojinos van a Hostafrancs.
Sí.
I jo vaig pujar a l'autocar d'ells.
I a l'escenari també vas pujar o no?
No, aquesta ocasió no.
Un moment. Per a música. Mercè, vas pujar a l'autocar de Mojinos Escocios?
Correcte.
Es pot explicar què va passar
sí,
allà dins
res,
o no?
Sí, no, vam tenir una conversa. Amb el Sevilla, tu que en sèrio? És més, jo crec que sortim amb, alguna, amb algun àlbum d'ells, algun disco dels Mojinos. Perquè ens va... Bueno, de... T'ho dic en sèrio? Va, els posem o què? Ara. És veritat, eh?
M'encanta. Sí.
Buscando en el baúl de los recuerdos de la Raga. Doncs sí. Va, ara ja acabem, rematem avui va. La freqüència modulada al Moixixu i ho fem amb la música d'ella.
Esos locos bajitos que se incorporan
en liquidació
con los ojos abiertos.
Què ens passa avui?
No ho sé. Sí, estem... És l'eclipsi, Joan.
Ai, eso es lo que... Clar, quan has dit ella no t'he entès, però...
Has intuït, no?
Sí.
I aquesta cançó de Joan Manuel Serrat...
Aquell tall de cop que ha sortit. En liquidació,
això ha estat obra d'ell, eh? De... Ja t'imagines qui,
ja
no?
Ja m'ho imagino.
A l'altra cosa de la peixera. Sí, doncs sí. Avui és l'aniversari de Soraya Sáenz de Santa Maria, que en fa 50. Ai. 50 anys, eh? La vicepresidenta de l'època Rajoy.
Explica un periodista molt conegut a casa nostra, que és molt bona persona, eh? I de fet som molt amics, això ho diu Màrius Escarol.
Sòcia de quatre cases, ara, no? Del bufet de...
No sé.
Doncs... La felicitem, Soraya Sáenz de Santa Maria.
Yeah, està convidada, eh? A Radio Estel quan vulgui. Estaria bé una entrevista amb Soraya Sáenz de Santa Maria per saber ara, fora de la política, què en pensa de tot. I com veu els indults, per cert.
Doncs avui, número rodó, eh? Fa 50.
Escolta'm, neta del tanque russo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Por eso nos parece que son de goma. Que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj. Que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. A
Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
5 minuts i arribarem a les 11 del matí.
Però no m'ha posat el amb Rafa Sanahuja. Què passa, Xavi? No ho trobes?
El...
No el troba.
Tu m'estàs posant amb Xavi Aguilar que...
A primera hora, amb Rafa Sanahuja.
Hola.
Ui, tira-li.
Ara, aquest és el que t'agrada abans. Va, recuperem-lo.
No estarà Raga ni estarà Trias, estarà...
Rafa Sanahuja, perquè ens ho mereixem.
Sí que em mereixeu, sí.
Saludos, Rafa, saludos para todos
vuestros
oyentes.
Me hace
mucha compañía, mucha compañía.
Me hace muy imbécil, ¿eh?
Aquí,
esta casa.
No, no fa falta.
Y estoy aquí para quererte.
Així de clar.
Ay, el Ferran, me encanta.
Para adorarte.
Lo que el Rafa vulgui.
Espera, porque se está preparando, se está comiendo alguna cosa, ¿eh? Esta salida entera de creación.
Hola.
Que como yo, nadie te amó.
Sanahuja, que ens tancarà la paradeta.
Te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia.
Vaig versionar això.
Yo te amo con mi alma y con mi carne.
Ai.
Rafa Sanahuja.
Escolta una cosa.
Què? Què hem de fer amb tot això? Música, això així m'agrada, que el programa tingui música nova, de trinca, que acaba de sortir.
Això és Xicle Strident, que ens hem enviat, que el Quim, el noi de la selectivitat, patrocina els darrers 10 minuts de programa.
Tens una mala llet? Va, el darrer minut, som-hi.
El Quim, el noi de la selectivitat, el noi perdut de la selectivitat, perdut entre una cançó de Manel, el qual la cobertura li ha fet una mala passada i tu te l'has carregat sense pietat. Escolta, ja demà, si de cas. Demà el recuperarem amb la ressaca, perquè si fos per vosaltres, per la Raga i per tu, la recompensa seria banyar-lo amb alcohol aquesta nit. Estarem molt atents demà per veure si el Quim retorna i en quines condicions. El que sí que ha retornat és Toni Huguet, ha agafat el piano i les vies de so, sí. Hem respirat després de la mirada inquisitiva d'ahir del Xavi Aguilar, que per cert, el que tinc aquí mirant que el substituïa. Ha tornat Toni, ha tornat, el tirem endavant i ha tornat la relació i l'alegria, tot i que Xavi ha tingut la seva incursió al programa, ho acabem d'escoltar un altre cop en forma
Xavi,
de muntatge.
Xavi Torquemada, eh?
Muntatge dedicat... Sí. Muntatge dedicat a la meva persona. L'entra història, per a qui ho sàpiguen els oients, és que he sortit de l'estudi, he anat a agrair-li el detall d'aquest muntatge. Li he dit que m'he sentit estimat, però i li he dit, clar, t'haurà costat molt fer el muntatge. Pensava que la nostra relació, per fi, arribava a un punt aterciopelado. Amor, d'amor. I em diu, molt. M'ha costat 5 minuts.
5 Rafa, m'estan avisant des de l'altre cantó de la peixera que... deixis un pam entre el micròfon.
Ah, vale. Hem canviat d'estudi, aquests micros són diferents, que sàpiga la gent.
Sí, sí, sí.
I m'ha trencat el cor, escolta. En fi, todavía no has hecho testamento, Xavi. No esperes a que sea demasiado tarde. Avui hem començat amb el pensament del dia, com sempre, però no un pensament qualsevol, no. Un pensament d'aniversari, el número 100 dels pensaments de Miquel Arbel Soler. Salutacions de qui us ha parlat. 100 pensaments, quina barbaritat. Jo he d'anar pel meu pensament 6 o 7, com a molt, cada un va al seu ritme en aquesta vida. El tema de la selectivitat i la selectivitat per aquí, per allà, molt present aquests dies en els xascarrillos, sí, triarragueros. Hem conegut que tu et posaves nerviós a posteriori,
sí.
I la Raga a priori. Sou una mica el alfa i l'omega dels nervis selectiveros. Avui t'has posat especialment seriós per reivindicar que, tot i que no siguem un gran mitjà, escolta, si traiem una notícia i altres mitjans la reprodueixen, que citin. T'has posat molt seriós, home. I molt reivindicatiu. Dic, sí. Una cosa, estic amb tu i si necessites que li donem una pallissa a algú, jo no, però tinc amics.
No caldria, tampoc,
Lluís Batlló, l'advocat penalista amb veu, sí. De Joan Pera, de fet, quan l'entrevistes, sou una mica l'estranya pareja. I vacunacions, aquí anem sabent quins companys es vacunen i qui no, i anem deduint edats. Ignasi s'ha vacunat, per cert, ara ens explicarà.
Sí.
La Munté es vacuna demà. Són faves contades, allò de que a una dama no se li pregunta per l'edat, doncs ara cal afegir ni per l'edat ni si està vacunada o no, perquè ja se sap tot. I les notes de la Munté amb un consell molt de mare parlant de la selectivitat dels seus fills. Una manera de treure els nervis, ha dit la Munté, és portar-ho tot molt ben estudiat. Molt bé, Carme, estic esperant el proper capítol per escoltar-li dir que voy yo y lo encuentro y quien quiera cenar que se haga la cena. I si veniu a veure l'eclipse, al Joan i a mi ens reconeixereu perquè portarem un cigarro encès a la solapa.
El darrer minut, amb Rafa Sanahuja.
Ara, tard, però ha arribat.
Gràcies, Rafa. Saps que toca, no, a les 6? Avui sí.
Estic igual de... No, sí. El mirador de l'actualitat.
Ignasi Miranda, bon dia. No?
Doncs Ignasi Miranda, bon dia, que ens dirà bona tarda a les 6 de la tarda amb el Mirador de l'Actualitat, on entra... No puc. On entra d'altres coses ens tractarà el tema de les vacunes, eh? Tu hi seràs,
no,
allà?
No, tractarà. Explicarà que s'ha vacunat avui.
Exacte.
Ara.
Sí, eh? Tractarà d'altres temes, per això, d'actualitat,
sí,
evidentment.
Parlarem de França...
I més coses. I nosaltres hi tornem demà a les 8 del matí. Que vagi molt bé el dia.